Però tu no venies les dues entrades?
Sí.
I les vens?
No.
Ai, llàstima.
No, no, no penso.
Algú ven entrades?
Estic molt nerviós per escoltar allò del
Bona nit, Barcelona!
Però escolta, si fa dos dies estaves veient-lo, com te tornes a emocionar tant?
Fa un any, sí. Ja ha passat un any.
Fa un any.
Un any de res.
Un any és molt, jo per mi fa una eternitat.
Jo per mi fa dos dies, dos dies que va estar aquí. Sí.
Perquè tu...
A mi ja se'm fa pesat.
Ai. En fi, un concert que farà de 3 hores ben bones, amb 30 cançons.
Olivia Rodrigo, dos hores, no va arribar a 2 hores, eh?
Ah!
O sigui, he vist imatges del concert de Madrid.
I què?
Espectacular, eh?
Com sempre.
És espectacular. Les toca totes, eh?
Sí, sí.
Com?
Però mireu, he escollit una que no toca...
Prou, eh?
A totes.
He escollit una cançó que en teoria no tocarà avui, no està a la llista de cançons del concert.
Però no la toqui, m'enfadaré molt.
En teoria no està a la llista de concert, o sigui, no esperis.
Fem una aposta.
Solo le pido a Dios.
No.
Quina cançó és?
És Waiting on a Sunny Day, perquè com que avui ens hem despertat amb pluja, és una bona cançó per començar un dia com avui.
Adoro.
Gràcies.
Molt ben triat.
Gràcies.
Adoro aquest tema.
Tens criteri.
Meravellós.
Sí, molt bé.
A més a més, com que no sonarà el concert d'avui...
Exacte, l'escoltem ara, no?
Escoltem-la ara.
Vinga, va.
Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us ho explicàvem a l'informatiu i potser us n'esteu adonant ara. Entre els amics, a la feina, a l'escola dels fills, aquestes últimes setmanes sembla que han tornat a pujar els casos de Covid a Catalunya. Les xifres així ho recullen. Ara mateix, a mitjans de juny, estem als mateixos nivells que hi havia el mes de gener, a ple hivern. A més, aquest diumenge és la revetlla de Sant Joan i, en cap cas, estem davant d'una situació com en plena pandèmia, en què s'havia de comptar la gent que hi havia en una festa o que s'havia de celebrar el Nadal amb les finestres obertes de bat a bat. Però per saber com s'enfronta aquesta situació i com l'estan vivint els hospitals catalans, avui ens acompanya el doctor Juan Pablo Orcajada. Ell és el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar de Barcelona. Doctor Orcajada, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres. Gràcies.
Doctor, estem davant d'una nova onada de Covid o això de les onades hem de deixar de parlar-ne ja?
No, estem davant d'una nova onada de Covid. La Covid es comporta d'aquesta manera, es comporta d'una manera com a brots, no? Per què? Perquè va mutant, va fent mutacions i el sistema immunitari ja no està tan preparat com amb les variants anteriors. És a dir, és un virus que el que va fent és buscar-se la vida d'alguna manera per continuar contagiant a les persones. Llavors, en el moment en què entra una nova variant, i a més com que estem en un món globalitzat, aquesta nova variant va començar als Estats Units i aquí ja tenim aproximadament, en aquest moment els casos de Covid que hi ha, la major part d'elles són d'aquesta variant, que es diu la variant FLIRT, no?, per dir-lo el nom que li han posat des del punt de vista científic, al final s'obre pas perquè el sistema immunitari no està preparat per a una cosa que és relativament nova. No és que sigui un virus totalment nou, com va passar l'any 2020, que és quan es va produir aquella super onada pandèmica, sinó que és un virus semblant a l'anterior, però prou diferent com perquè la gent comenci a tenir símptomes.
Quines són aquestes diferències? Com és aquesta nova variant?
Aquesta nova variant és una variant que és més contagiosa que l'anterior. I però des del punt de vista de virulència no ha demostrat que sigui més virulenta. No hi ha grans diferències des del punt de vista sintomatològic, és un quadre viral, tipus grip, no? Tipus refredat, en alguns casos amb més o menys tos o més o menys malestar general, genera, sobretot en persones grans, genera un malestar general bastant important, com si fos una grip.
Mm-hmm. Ens hem de preocupar davant d'aquesta nova onada? És a dir, quina situació estem vivint a Catalunya?
No ens hem de preocupar. Per una altra part, sí que és veritat que no podem baixar la guàrdia. La situació és que han augmentat la incidència. La incidència, ja dic, és, com has dit abans, és comparable a la incidència de l'hivern, curiosament, però encara no hem arribat al pic. No? L'any passat, en aquestes alçades, a l'estiu del 2023, també vam tenir una altra onada que va arribar al final a un pic màxim de prop de 500 casos per 100.000 habitants. En aquest moment estem a prop de 100, o sigui que encara ens quedaria pujar fins a 500, no? Vull dir que això no ha fet més que començar. Per tant, bueno, és una nova onada i des del punt de vista de l'impacte als hospitals, doncs de moment sí que és veritat que ha hagut un increment de casos en els hospitals. L'informe del sistema d'informació per a la vigilància d'infeccions a Catalunya de la setmana passada va comptabilitzar a prop de 300 persones ingressades en llits convencionals i que volia dir 80 persones més que la setmana anterior, és a dir, que hi ha un increment. I a la UCI hi havia 9 persones a tota Catalunya, és a dir, això és molt poc, però bueno, no hem d'oblidar que el mes de març passat, aquest mes de març, igual hi havia un o ningú, no? Vull dir que és veritat que hi ha un increment, sí, sí.
Clara, doctor, ens parlava d'aquest increment de casos als hospitals. En aquest sentit, com es troba l'Hospital del Mar?
No, l'Hospital del Mar es troba tranquil, tenim pocs casos comparativament a altres temporades que hem tingut, i a més el perfil del pacient, per exemple, en aquest moment el que és a la UCI doncs no tenim cap cas, no? I el perfil del pacient són pacients amb o molta edat, no? O pacients que tenen malalties, diferents malalties cròniques, no? Malalties, sobretot malalties respiratòries, o algun tipus d'immunodepressió. És a dir, els pacients que són més vulnerables. I ja dic que no són pocs. Sí. En aquest moment són molt pocs. És una situació absolutament... bueno, no tenim cap problema. Vull dir, ni pensem que tindrem especials problemes per afrontar aquesta onada. Torno a dir, perquè... I això és una de les conclusions i que m'agradaria deixar clar en aquesta entrevista, és que l'efecte de la vacuna encara es nota. És a dir, gràcies a que ens hem vacunat i també en part a que la gent ha tingut contacte amb el virus de manera natural, bueno, hi ha una immunitat de base que permet que, tot i que hi ha una nova variant, aquesta variant no sigui tan greu, com aquelles èpoques en les que la gent no estava protegida i que realment tenien molts ingressos a les UCIs, amb pneumonies bilaterals molt intenses, amb insuficiència respiratòria molt greu. Clar, sí que és veritat que es nota molt el canvi que aquesta epidèmia... el canvi que s'ha produït en aquesta epidèmia gràcies a la vacuna, a la vacunació. Ha estat espectacular i crec que és un exemple històric.
Ara li preguntaré sobre precisament aquesta vacunació, però abans sí que li volia preguntar, perquè estem parlant d'aquest repunt de casos, d'aquesta nova onada a Catalunya. En altres punts de l'Estat està passant exactament el mateix o és una circumstància només a casa nostra?
No, és una cosa que està passant a tot arreu, vull dir, a la resta de l'Estat, amb la intensitat o els nivells, amb la exactitud que tenim aquí mesurat a Catalunya, en aquest moment jo no tinc dades de cada comunitat autònoma, però sí que és cert que estan augmentant els casos, no és una cosa que estigui passant només a casa nostra.
Anem a la vacunació. Ara mateix, quina és la taxa de vacunació catalana?
La taxa de vacunació catalana en aquest moment ha baixat perquè no tenim... o sigui, una cosa que és superimportant en aquesta vacunació és que aquesta vacunació només es pot fer com s'ha fet prèviament, no? Fent campanyes, no? fent campanyes, que normalment coincideix amb la vacunació de la grip. No? Mm. I això, pues, des del punt de vista de salut pública, realment és, un, és tot un repte. I el problema que tenim ara és que pot ser la gent ha baixat una mica la guàrdia en el sentit de dir, bueno, pues, com que s'ha perdut por a la malaltia greu, no? I jo, es pot entendre, eh? Es pot entendre que es, pegui, que es, bueno, que es perdi la por, que, bueno, que la gent ja digui, mira, ja m'he vacunat, pues no sé per què m'he de tornar a vacunar, etcètera, etcètera. Llavors, jo crec que aquí el missatge més important és que cada vegada que hi hagi una campanya de vacunació per part de Salut Pública, les, sobretot les persones que estiguin indicades en aquella campanya, perquè això ha anat canviant, això ha anat canviant. Abans era vacunació universal, no? I a poc s'han anat canviant els criteris de vacunació i hi ha una, sí, un llistat, és com el de la grip. La vacunació de la grip no és una vacunació universal per tothom, sinó que sobretot són persones vulnerables, no? De més de 60 anys, 65 anys, depèn de la vacuna. No? Però jo crec que és això. A nosaltres, a mi una mica el que em preocupa és que la propera campanya de vacunació hi hagi menys, menys seguiment perquè, bueno, per això torno a dir, perquè s'ha perdut la por en la malaltia. El que passa que les persones vulnerables sí que realment tornen i continuen sent vulnerables i continuen sent persones que poden tenir quadres greus, no? Llavors, en aquest sentit, jo diria que el proper protocol de vacunació que es publiqui, que s'animi a vacunar, pues seguir-lo fil per randa perquè, ja dic, no serà una vacunació universal, no, o sigui, ja no es vacunarà tothom, però aquelles persones que estiguin indicades que s'han de vacunar, s'ha de, vull dir, s'han d'animar a animar-les, no?, i que s'animin a vacunar-se.
Encara que no estiguem en plena campanya de Covid, doctor, encara es posen vacunes de la Covid, però?
Sí, es poden posar, sí. Per posar, es poden posar. Una altra cosa és que no estiguin a la situació d'allò, de la campanya, no?, i del seguiment, i de i tal i que qual, no? Però sí que es podrà, sí que es pot fer, vamos.
A qui li recomanaria ara mateix posar-se aquestes vacunes?
Home, jo en aquest moment, el que és a dir, anem tots a vacunar-nos de manera massiva i tal i que qual, no hem d'oblidar que encara tenim l'efecte de la vacuna de l'any de la, no?, la vacuna del de la campanya passada. Vull dir que ja està, no? I jo no, o sigui, jo crec que no és ara qüestió d'anar a vacunar-se. Jo crec que la qüestió d'ara és, home, aquell que no s'hagi vacunat mai, no sé com dir-te, no? Però jo crec que una persona que ja està vacunada la temporada passada, el més important ara és, un, primer, mantenir la calma, perquè, torno a dir, no és una situació com ni molt més, no?, com al principi. I dos, i una cosa que sí veig poc, pel carrer i pel transport públic, i jo viatjo en transport públic, és les mascaretes. Les mascaretes, no? La història de les mascaretes. Jo crec que la mascareta, les persones vulnerables, en aquesta època sí que s'haurien de posar la mascareta en situació de transport públic, no?, en situació de moltes persones juntes, no?
Pateixin o no pateixin Covid, doctor?
Sí, no. Pateixin o no pateixin. Vull dir, no. O sigui, de manera preventiva, per suposat, el que està amb Covid però té ànims de sortir, doncs que surti, però amb la mascareta per evitar el contagi a la resta, o el que té símptomes respiratoris, més igual si té la prova feta o no, però si té símptomes respiratoris ja és una... O sigui, un dels canvis que hem après amb aquesta pandèmia és que els símptomes respiratoris ens obliguen a portar mascareta per evitar transmetre a l'altre el que tenim al costat, ja sigui un rinovirus, que per cert, el rinovirus continua sent un dels virus més freqüents, no? Sí. No. I també donen constipats, i, no? Altres coronavirus, també hi ha altres coronavirus pululant, que un diu que es diu el coronavirus humà, no? Pot ser un 3%, un 5% de les casos, però bueno, hi ha altres virus que estan circulant. Llavors, la cultura que hem d'adquirir o que hem d'acabar de consolidar és, si jo em trobo malament, de sigui el que sigui, més igual si és Covid o si és grip, més igual. Jo em trobo malament, tinc un constipat, tinc tos, no?, estornuts, etcètera, no?, pues em poso, si tinc granada jo, si jo em trobo bé, tal, em poso la mascareta, protegeixo a la resta, un. Dos, si jo sóc una persona vulnerable perquè tinc una sèrie de patologia de base o perquè tinc una edat avançada, etc, etc, i he d'anar al metro, em poso, en aquesta època que estem de pujada, em poso la mascareta per protegir-me. Per què? Perquè segurament, com que el virus està circulant, en aquell entorn en què jo m'estigui movent, doncs hi haurà un de cada equips, estarà positiu i estarà disseminant el virus. Per tant, jo diria, jo aniria més per aquí.
Deixem fer-li dues darreres preguntes. La primera, em parlava dels diferents coronavirus, però també del rinovirus, de la grip. No sé si han notat, però, una davallada important de casos arran, precisament, d'usar la mascareta.
A veure, això es va notar moltíssim a l'època en la que tothom anava amb mascareta.
Època pandèmica, eh?
L'època pandèmica va haver una davallada dels altres virus espectacular. De fet, la grip va desaparèixer. Igual que la grip, altres malalties, com per exemple la tosferina, que és un altre dels temes interessants i que ens preocupen, perquè ara estem en una pujada de casos de tosferina, no? Que és una malaltia també interessant i que ens preocupa també. Però a l'època pandèmica va ser espectacular el predomini de la Covid i la davallada de la resta de malalties transmissibles per la respiració, diguem-ne, no? Per què? Perquè tothom anava protegit. Ara, en aquest moment, no? És veritat que no estem en absolut, no? Quant a lo que és la incidència, hi ha una incidència general d'infeccions respiratòries agudes, que es diu així. L'infecció respiratòria aguda, hi ha la incidència, la taxa, no? Es manté d'una manera estable durant aquesta època, però amb pujada de la Covid. La resta no estan pujant. La resta puja més a l'hivern, perquè la resta sí que són virus més en relació a l'estacionalitat. Però aquest no. Aquest va segons li dongui, en el sentit de quan li fa la mutació, no? Fa la mutació als Estats Units, tenim un món globalitzat, i bum, va i torna, i aquí arriba el juny. Bueno, pues i ja està, és igual que sigui hivern, que sigui d'allò. Llavors, la mascareta ara es fa servir poquíssim. Llavors, hi ha ara una disseminació de la Covid, la resta de virus no estan disseminant-se tant, perquè torna a dir, a l'època d'estiu no circulen tant, però com que aquest és igual a l'època de l'any, no? I és nou, pues aquest s'està disseminant. Per tant, la resposta seria sí, o sigui, hi ha un augment d'infeccions respiratòries, en aquest cas de Covid, perquè estem en un entorn en el que ja no s'ha servit la mascareta, lògicament, o sigui, no estic dient, torno a dir, que en el dia a dia lo normal sigui estar tot el dia amb mascareta, torno a dir, ara sí que sabem que hi ha un augment de casos de Covid, home, jo crec que les dues situacions que he dit abans, el que estigui amb símptomes, sisplau, que es posi mascareta, o que es quedi a casa si es troba malament, que és la millor manera d'evitar la transmissió, no? Queda't a casa, no? I el que sigui un pacient vulnerable, doncs que es protegeixi amb mascareta.
I ara sí, la darrera, doctor, perquè diumenge a la nit, com sap, és la revetlla de Sant Joan. No sé si s'espera que això provoqui un repunt de casos com passava en plena pandèmia o no. Sigui com sigui, tot i que sigui així, quines recomanacions tenim a l'abast per poder aturar-ho?
Les recomanacions són les que hem comentat, el tema de la mascareta del que estigui malalt o del vulnerable, no? Dos, si s'espera o no s'espera un repunt, a veure, què passa? Que en l'època en la que fèiem servir mascareta constantment i veníem, no?, de l'època aquella en la que no es podien fer reunions, no?, que no es podia ajuntar més de no sé quantes persones, que s'havia d'estar més de metre i mig, clar, quan tu vens d'estar tan separat i tothom amb mascareta, no?, i de sobte poses a tothom allà a la platja a ballar, no?, sí que es notaven uns repunts, perquè clar, com que partíem de zero i de sobte ens posaven en una situació de contagi important, pues sí que es notava una important diferència. Ara, com que estem en el dia a dia en situacions en les que hi ha situacions semblants a la revetlla, ahir vam tenir al Passeig de Gràcia lo de la Fórmula 1, no sé si 30, 40.000 persones, una passada de gent, bueno, pues igual que aquesta, pues hem tingut el, no, el Primavera Sound, hem tingut, bueno, hi ha molta activitat a la ciutat i a la, i en general a Catalunya hi ha molta activitat. Per tant, que això provoqui un superrepunt i tal, pues no, o sigui, jo crec que bueno, a lo millor sí que augmenta una més, però la velocitat que té de pujada d'aquesta ona epidèmica en aquest moment és la pròpia d'una població que ja no està confinada, la població que està fent una vida normal.
Doctor Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i molt bona revetlla, també.
Gràcies a vosaltres, bona revetlla.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Estances temporals Domus VIP per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus VIP és al teu costat.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, amb Rafa Sanahuja.
Bueno, i amb Jordi Trias també. 27 minuts, que passen a les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín de La Caravana. Dijous, en el que a partir de les 10 del matí ens espera una nova història de superació amb la periodista Ruth Caral. Avui coneixerem a Ximo Arasa, músic i cantant de veneres amb més de 30 anys d'experiència i, a més, atenció, perquè va ser el primer donant de ronyó del país. I a 11:15 obrim el capó de la mare de la Fundació La Caixa per descobrir les nits d'estiu amb Albert Penya, responsable d'activitats de Fundació La Caixa. Més enllà, cap a les 11 del matí, obrirem un nou capítol d'On són les dones. Avui xerrarem amb Verònica Yasmín García, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, per parlar del paper de la dona i el seu lideratge en la societat. Una mica més tard, també en l'entrevista cultural, ens visitarà la cantautora i actriu Lia Sampaio, acompanyada del guitarrista cubà Carlos Fidel, per presentar el seu nou àlbum, Un Delta Fràgil, un disc que parla de les Terres de l'Ebre en la seva totalitat i bellesa i del seu abandó social i polític. A més, a la part de final del programa, no us ho perdeu, perquè ens regalarà fins i tot un acústic. I també aquest dia 20, aquest dijous 20, arribant al punt del migdia, tindrem la nostra particular secció de cuina, la Food Truck, avui amb Ada Parellada, i després ens farem ressò de la indignació dels veïns i veïnes del barri de la Barceloneta amb motiu dels actes previs a la Copa Amèrica de Vela. I amb tot això arribarem a l'última hora del programa, acompanyats de la divulgadora Maria Broncova, per gaudir d'una entrega més d'òpera rock. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta al Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja, sense oblidar que avui, amb els amics de la Menorquina, farem el sorteig de la nevera Polar Box d'estil retro, plena de gelats. Tot això avui 20 de juny a La Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja tothom preparat per arrencar amb les seccions habituals.
La Caravana.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, metió con
Avui fem un tomb per la vida de qui?
Avui toca fer un tomb per la vida de Lia Sampai. Lia Sampai. Lia Sampai. És una...
Lia Sampai.
Lia Sampai.
Lia Sampai.
És molt maco el nom de Lia.
Sí, Sampai. És molt bonic. Sampai, també. És molt artístic el nom, realment. Sí. Si et dius Lia Sampai, només pots néixer artista. Com aquell cas, que és...
Però és nom veritable o artístic?
No sé, li haurem de preguntar. Jo crec que és veritable. Ara, no he vist el seu DNI, Rafa. Si vols, quan arribi aquí la caravana, li demanes el DNI.
Per mi, error. Si s'investiga, s'investiga.
Molt bé. Doncs avui toca fer un tomb per la vida de Lia Sampai, cantautora i actriu que puja a la caravana avui per presentar-nos el seu nou àlbum, Un Delta Fràgil.
Maragdes, roses blanques, finestrals al vent del delta, paisatges insondables amarats pel cel turquesa. Un pessic que torne a casa, que et desperte d'infantesa. Una taula tota estesa als jardins florits de festa. Vents de planes d'aire on l'oblit són flors descalces.
Sona bé,
eh? Sí, sí, sí. Bravo. T'he de dir que m'ha sorprès, perquè, clar, jo el que havia llegit era que era un disc que parlava de les Terres de l'Ebre, Escoltem Parla Brenca, i me l'imaginava completament diferent, aquest disc. I m'agrada molt, o sigui, m'agrada moltíssim. La veritat, crec que ja afegiré aquesta artista a la meva playlist, a la llista de Spotify, però que sapigueu que, com deia, el nou disc, Un Delta Fràgil, ens parla de les Terres de l'Ebre, però ho fa en la seva totalitat. Què vol dir això? Doncs que parla de la seva bellesa natural, l'abandonament social i polític que viu, que a vegades sembla que les Terres de l'Ebre només existeixin quan és època de conrear arròs i poca cosa més. I també, a banda de parlar d'això, també parla de les vivències pròpies de la Lia Sampai, que sempre doncs, són una font d'inspiració, tot el que ens passa ens inspira. Llavors, el Delta, a banda de les seves vivències personals, també és l'inspiració de Lia Sampai i un punt de trobada i de reconnexió amb les arrels, diu, i amb la tradició i la veu pròpia. Una veu abrenca, com estem escoltant, per un parlar que ara costa molt d'escoltar. La parla abrenca ens costa escoltar-la, i sobretot pel que fa a artistes i cantautors.
Aquí en tenim una cada setmana.
Qui?
Ruth Caral.
Ah, Ruth Caral, sí, és veritat. Sí, no
doncs sí, però sí...
Que avui precisament també ve.
Sí, sí.
Mira, avui es trobaran...
Avui tindríem dues abrenques.
Compatriotes. No, sí... Home, no, de les Terres Abrenques. Però sí que és cert que en el món dels artistes costa molt trobar... Digueu-me ara un artista que us vingui al cap que canti en abrenc. No que sigui de les Terres de l'Ebre, sinó que en les seves cançons hi introdueixi la parla abrenca, vull dir...
Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries.
Molt bé. Això és una persona o són dues?
Són tres.
Són el grup aquest.
O són quatre o cinc, perquè, clar...
No, són tres, són tres.
No, sí que és veritat que costa molt. Sí.
Ni més.
Ara hi ha molts artistes de parla barcelonina.
Roger Mas.
Roger Mas, ho sabrenc. Crec que no, eh? Però que n'hi ha molt pocs artistes de parla abrenca i Lia Sampai és una d'elles en un nou disc que avui ens presenta que el català, dintre de la categoria el posa de disc de cançó d'autor mediterrània ben a la vora de l'arrel tradicional abrenca amb influències de la jota i de la cançó popular. O sigui, que trobem un popurri de tot. Diu que revoluciona els sons de sempre per donar sonoritat contemporània i fresca a la música d'arrel abrenca.
Doncs si m'ha escoltat... L'exproductor d'aquest programa, Andreu González, em matarà, perquè és de Solsona.
Ja et deia jo que no tenia pinta de ser abrenc.
No, però
Roger
és que Mas cantava una cançó típica de les Terres de l'Ebre, transformada per la sintonia de Thor.
Ah, però no és...
El Thor qui t'ha mort.
Sí.
És una cançó molt coneguda, que és... Es cantava la nit de... La nit de difunts, que era Mort qui t'ha mort.
Ah. I ara en Carles Porta l'ha reformulat.
L'ha versionat amb Thor qui t'ha mort.
Molt bé, molt intel·ligent, Carles Porta, però en aquest cas no ens interessen perquè no són de l'Ebre. Qui ens interessa és Lia Sampai, una cantautora i actriu que va néixer l'any 95, això vol dir que l'any que ve fa 30. Va néixer a Barcelona.
Quitxalla.
Ah, que a mi això ja l'he preguntat.
Llavors no és de...
però diu que té unes connexions familiars amb les Terres de l'Ebre.
No té el
patent. Li ho preguntarem. No és patent 100% ebrenca, eh? Que sapigueu que a banda de cantautora també és actriu, va estudiar a l'Institut del Teatre de Barcelona, un institut on costa molt entrar i, per tant, partim de la base que talent han de tenir.
Està mal situat?
Oferta-demanda. Ah. Oferta-demanda.
Per cert, mira, ara que parlaves de Barcelona, jo estic juntat teves, eh? Tu mateixa. Però acabem de saber que...
Estàs juntant molt temes.
Sí, sí, sí.
A veure, és que ara pot sortir qualsevol tema.
La millor nota de selectivitat de Catalunya, amb un 9 amb 90, són dues alumnes de Barcelona.
Ah, mira.
També et dic una cosa.
4,45 cada una.
No, no, no. No 90 cadascuna.
Però i per què n'han arribat al 10? Què ha passat aquí? Aquest 10%? Jo tenia una entrevista.
Sobre 14, eh?
No, què dius, 9, 90 sobre 10. Perquè sobre 14 jo vaig treure un 13, és impossible. Vull dir, sobre 14 no compta... Aquí no compten, aquesta nota no compten les específiques.
Dos alumnes, un de l'Institut...
Barcelonines.
Els podíem trucar, no?
De Barcelona.
No, Barcelona, aquestes noies. Barcelona no ciutat, eh? Una és de l'Institut de Sant Pau i l'altra de Sant Cugat del Vallès.
Però veus, amb dues han obtingut un 9,90 a la fase general, que la fase general és arribar fins a 10.
Sí.
Llavors, sobre 14 deuen estar 13,7, 13,6.
I què volen estudiar? No se sap.
Segur que és ciències. Sempre les millors notes són les de ciències. No sé per què. Però històricament, l'altre dia mirava el resum històric de les millors notes de selectivitat, tot són enginyeries, matemàtiques, o sigui, alguna cosa relacionada amb ciències. Cap ha estudiat periodisme, m'explico. Què hi farem? Què hi farem?
Ah, jo conec una que va estudiar periodisme i que va treure de les millors notes de Girona. I és de Santa Coloma de Farners, el meu poble. Dues bessones, les dues van treure les dues millors notes de selectivitat.
Què dius?
Sí.
Està bé.
I ja que estem una mica plena d'informativa, també deixeu-me dir que... No, us ho dèiem abans, que avui el president argentí visita Madrid, Javier Milei, exacte, i té una reunió amb Ayuso. Doncs bé, fonts diplomàtiques del govern espanyol acaben d'acusar Isabel Díaz Ayuso de deslleialtat institucional per no informar de la seva reunió amb Javier Milei a Madrid, que serà demà, perdoneu, que he dit que seria avui, no, serà demà.
M'encanta tot això amb l'Ia Sampai de fons sonant.
Mira, sí, ja,
estan dient que com no ha informat, que és, de què l'acusen? De deslleialtat.
Home, sí que ha d'informar.
Ha d'informar.
Sí, home.
Perquè no és un corralito,
institucional.
No és un corralito seu i ja està, no? Madrid. I va a banda de tot. És com l'aldea d'Astèrix, és com Andorra. Olma, Olma, ànims.
Vinga, sabeu qui també va fer la selecció?
Digue-li a l'actualitat, això.
Van passant coses, és un programa viu, pim-pam, amb Rafa Sanahuja.
Relax.
Sabeu qui també va fer la selectivitat?
Qui?
Quants anys? Lia Sampai.
Lia Sampai.
La cantautora que avui puja a la caravana a presentar-nos el seu nou disc. I ja com a curiositat, per fer un tom per la seva vida, crec que seria prou amiga de la nostra companya Judit Vallès. Sabeu per què? Perquè ets una cantautora...
Estàs mancada d'amigues.
Rafa, vols deixar de fer mansplaining? Saps per què seríeu amigues?
Per què?
Perquè Lia Sampai es va donar a conèixer i va començar a posar un pauet en el món de la música a través de concursos de poemes i de cançons.
Ah, mira que bé. Doncs baixaré aquí i recitarem juntes un poema.
Doncs mira, seria prou bo, perquè que sàpigues que la Lia va guanyar el segon premi al concurs de cantautors de Ferreries de Tortosa i ara ja n'acumula una vintena de premis i certamens de cançó d'autor.
Quina crec? Quina crec?
Teniu ahí un punt fort de connexió.
I com a referent seu, això li agradarà a en Joan, li he portat precisament per ell, que sàpigues que s'inspira per fer les seves cançons a la nova cançó i a la chanson française, la cançó francesa.
I com has dit, això?
La chanson française.
He estat practicant.
Chanson française.
Sí, jo puc corroborar que la Jolma ha estat practicant el seu francès.
Ara vindrà el meu francès, alerta, eh? Es deixa influir per artistes de renom com... Rafa, l'encantarà. Raimon.
Home.
Epa.
Maria del Mar Bonet. Lluís Llach. Edith Piaf. Jacques Brel i Georges Brassens.
Present.
O sigui, la teva concepció de l'anglès és que soni com si tinguessis un moc aquí.
Exacte.
No?
Sí, el francès.
Brassens.
Que sapigueu que avui a partir de 11:45 Lia Sampai puja a la caravana i a més, el millor de tot és que ens regalarà un acústic, una cançó en directe acompanyada d'un guitarrista cubà molt bo. I
Venen els dos.
Sonarà molt bé. Sí, el guitarrista només ve a acompanyar-la amb la guitarra, no parlarà.
No parlarà?
No.
Si vol dir alguna cosa, que digui.
Ja farem una miqueta que... ja farem
en Joan, que és molt simpàtic, ja li traurà
alguna cosa. Què hem de fer?
No,
més notícies?
Sí, més cosetes. Mira, ens acabem d'assabentar que s'ha mort la soprano Jodie DeVos, de 35 anys, després d'una llarga lluita contra el càncer.
Que jove.
Per què destaquem avui Jodie DeVos? Primer, perquè era un referent de l'òpera precisament a França, i segona, perquè havia de venir a un baló i màscara al Liceu, si us en recordeu, el mes de febrer, òpera que estava programada i que es va acabar fent, però ella va deixar de venir. Una de les darreres declaracions de Jodie DeVos va ser precisament no tindré suficient amb una sola vida. Doncs mira, Jodie DeVos, que se li ha apagat la veu, aquesta soprano jove belga de 35 anys, dèiem, després d'una llarga lluita contra el càncer avui, que ve precisament Maria Voronkova, doncs aprofitaré també per parlar amb ella durant la secció d'òpera rock. En fi, tom per la vida fet, mai millor dit. Per tant, seguim avançant. Vallès, què recordem un dia com avui?
Mira, un dia com avui, el 1963, es va crear el telèfon roig després d'un acord a Ginebra que establia aquesta línia directa entre Rússia i Estats Units, que es va crear durant la Guerra de la Guerra Freda.
Freda.
Guerra Seca.
A Sèrbia fa fred.
Guerra Seca, Guerra Freda, una línia directa doncs, que connectava aquests dos països. I un 20 de juny de 1966 es va publicar Blonde on Blonde, de Bob Dylan, un dels grans àlbums de la història del rock. Just can't jump it. Blonde on Blonde, que és conegut per ser el primer àlbum doble d'estudi de rock a la història de la música, cosa que demostra doncs, l'ambició creativa i experimentació de Bob Dylan en aquell moment. Un disc era una fusió d'estils musicals que anaven des del folk i el rock fins al blues i al country.
Àlbum doble vol dir que té cara A i cara B, o què vol dir?
Sí, no?
Crec que sí.
Dos discos.
Dos discos.
Cara A i cara B, no?
No, dos discos amb cara A i cara B cada disco.
Ah,
dos discos.
Dos A's, dos B's.
Quatre cares.
Wow.
No, Joan?
Jo sí,
un disc doble.
Això a la vostra època passava.
Sí, home, sí, un disc doble era quan venia amb dos discos, ja està.
Ara només es fan EPs.
Ara sí, ara...
No t'ho no permet.
Mitja cançó ja està.
Ja s'ha acabat.
I un 20 de juny de 1975 es va estrenar una pel·lícula com aquesta.
Tiburón en el Sena?
Tiburón.
Sí, en les profunditats del Sena. Per cert, vas veure la pel·lícula.
La vas veure?
Sí.
Jo és que no vull.
Horrorós.
Ha de ser horrible,
això. És tan horrorós. Tu l'has vista també, Sílvia? I que era horrorós, no?
On es pot veure aquesta pel·lícula?
Jo diu que li va explotar el cap.
No.
Sí, diu que sí.
Però que et dic una cosa. La pel·lícula, que dura, no sé si 90 o 100 minuts, taurons i coses de gent esquarterada per taurons, surten 10 minuts, que és el que tu tens ganes de veure, gent morint amb taurons, però i patint moltíssim, però és que tampoc és per tant.
De les més vistes, eh?
Ara, sí que és cert que el final és guai, perquè París és el territori tauro. Es converteix en territori tauro. Què diu la Xaneta? Està parlant Xina avui.
Però on es pot veure aquesta pel·lícula?
No t'escolto de res, Sílvia. A Netflix.
A Netflix, d'acord.
No, m'estava explicant l'argument la Sílvia, i sí, és una pel·li molt loca, eh?
És molt loca.
Tots els taurons són femelles i que es reprodueixen entre elles. No hi ha taurons mascles.
No, perquè tenen... I a més, en dos mesos ja tenen les criatures.
Uau.
El matriarcat dels taurons.
I surten les criatures, són petitones, són com... Mira, taurons. No, la pel·lícula... Mireu-la, eh?
No, penso.
No, però com a exercici especie de absurdesa.
Que és hora i mitja, dues hores?
Hora i mitja, però pots posar-la a velocitat 2
i ja està,
No hi ha problema.
Val.
I molta tonteria, de, salvem-se els tiburons, que te van a matar, tio.
En fi, va, parlem de tiburon, però...
Sí, parlem de tiburon, que es va estrenar un dia com avui, que ha inspirat moltíssimes pel·lícules, com dèieu ara mateix. Una gran pel·lícula de Steven Spielberg, considerada, de fet, una de les millors pel·lícules de la història del cinema. I en el seu moment va tenir una estrena espectacular, amb records de recaptació també brutals.
Amb aquest alt tauró que li va fer por al propi Spielberg, quan va veure.
Era una maqueta, enorme, però molt ben feta.
Molt.
Encara hi és al parc d'Orlando.
Sí, està allà.
Sí.
Molt bé,
sí.
Molt guai. No, peliculón, perquè a més, sí, la premissa és un tiburón que ataca gent a les platges on habitualment no hi ha tiburons.
Sí.
Però és un exercici de cinema on ell ja reflexa tota la seva creativitat, perquè, en fi, la tensió que crea la banda sonora...
La banda sonora és increïble.
Sí, sí. Bueno, John Williams en estat de gràcia, absolutament. Sí, sí. Com sempre.
I anem a aniversari, si us sembla, perquè en tenim uns quants avui. És l'aniversari de Brian Wilson, que fa 82 anys.
Escolta aquesta cançó, veig a un hombre lobo adolescente sobre una furgoneta.
Sí, també.
Sí, sí.
Brian Wilson, que amb 82 anys, malgrat els pronòstics, segueix viu.
Sí, i va estar a Pedralbes, em va apuntar el José, els Beach Boys van venir cap aquí.
Sí, van venir cap aquí.
Sí, sí.
Així quan?
Fa poc,
doncs no fa...
al Festival Pedralbes.
Ah, mira.
Sí, va ser l'any
passat.
Igual
un any o dos, no sé com a molt, sí.
Doncs Brian Wilson, principal compositor dels Beat Boys, va crear molts èxits, molt emblemàtics, com aquest que estàvem escoltant, Surfing in the USA. Un crack.
Sí, veies, tu com a experta en música surfera.
A mi aquesta cançó m'encanta.
T'encanta,
Sí, mi també.
L'escoltaria cada dia.
Sí.
Cada dia per anar a treballar.
Te la poses quan t'aixeques i vas fent així.
Com? Posaria el Born in the USA seguit de Surfing USA.
I clar, dic que sí.
I vinga,
que
sigui
USA.
En fi, també és l'aniversari de Lionel Richie, que fa 75 anys.
Un dels grans de la veu.
Lionel Richie, ets membre de la banda Commodores fins al 1988, després va continuar la seva carrera com a solista. També 75 anys, així que moltes felicitats des de Ràdio Estel. I per acabar, és l'aniversari també avui de l'actriu australiana Nicole Kidman.
Hombre.
En fa 57 ja.
57?
57
anys. Jo pensava que en tenia més.
Jo també. Perquè darrerament l'he vista com...
com l'has vist?
Com tocadeta.
Sí?
Retocadeta, voldràs
contra
dir.
Contra el muro, s'ha de contra el muro, que diuen els xurs.
L'edat no perdona ningú.
No, l'edat i el temps passa inexorablement.
Sí.
Però que... Sí, 57. Però que,
57 anys, sembla. Sí.
Perquè quan es retoquen... Sembla que siguin més grans. És que
sí. Ja passa això.
Sí. I per acabar, també felicitar el tenista català Joan Balcells, que avui fa 49 anys.
Doncs està bo.
Joan Balcells.
Moltes
no
felicitats
sona.
A...
No el tinc controlat, el Balcells.
Però sí que és tenista, Judit.
És tenista, sí. És
no t'has enganyat.
No, jo que sé moltíssimes
coses. Joan Balcells no serà un regidor d'algú.
Si té més nom a conseller que tenista.
Ara m'esteu posant a mi en dubte els meus aniversaris, les meves fonts.
Regidor de... Joan Balcells, que truqui aquí la ràdio.
Regidor de pàdel.
Joan Balcells és un tenista català... Sí, mira, veus, tenista...
Català segur, perquè Balcells, saps què vull dir? I ja no ets apellidos catalanes, segur. No, que sí, que serà.
Us ho creieu o no?
Sí.
Va aconseguir la primera Copa Davis per Espanya l'any 2000.
Bravo, Joan, felicitats.
Home, no, ara que ho dius, sí, el Joan Marcel.
Exacte. Escolta'm, que avui celebra l'aniversari i dilluns celebrarà el Sant.
El Joan? I els Joans, i tu també, Joan?
Tot enganxadet.
Dia següent, si val, portar pastes, no hi ha problema.
No s'hi val. La gent parla,
Parla, parla massa, però és que hi ha gent que parla i ens encanta la frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, com'è cerida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Us prometo que estic buscant frases a l'alçada, però no trobo.
Ai.
Continua amb el serial Mariano, Mariano Rajoy.
Un altre cop?
Perquè a més avui hem de tancar el tema, perquè aquesta nit juga la selecció espanyola contra Itàlia. Demà sortirà una altra que l'estic esperant.
Quan acaba l'Eurocopa?
D'aquí un mes.
D'aquí un mes, exacte.
Més encara.
Si t'has de tragar fins al final de temporada amb l'Eurocopa. Olma, ves fent-te.
Sí, sí, va així, la cosa va així.
Doncs remato l'article de diumenge que parla justament del rival de la selecció espanyola d'aquesta nit, d'Itàlia. I demà estarem expectants a la seva publicació al periòdico El Debate. La frase, després de la victòria contra Croàcia, de l'combinat espanyol, era la següent. José, sisplau, silenci. Ahora toca descansar y luego preparar el partido contra los italianos. Tienen menos Eurocopas que España, pero fueron 4 veces campeones del mundo. Según algunos, una cierta mala uva. Yo no entro en polémica. Veremos, yo soy optimista. No hacerlo es de tontos y de pesimistas. Analicemos la frase.
Analicemos la frase.
Abans que estava escoltant atentament per trobar-hi el sentit.
Jo també, no.
I no acabo,
Hi ha moltíssimes coses. És que no esteu al cas. No esteu al cas. Abans que res, recordem, hola a todos. Hola a todos. I ara sí, l'anàlisi.
Vinga.
Ahora toca descansar y luego preparar el partido contra los italianos. Mariano Rajoy, expresidente, registrador y era preparador físic.
Ara.
Clar que sí, cal descansar i preparar el partit contra els italians. No us aneu de festa, si us plau. No sortiu sense preparar-lo. Seria tota una bogeria. I continua amb un anàlisi sobre l'equip italià. Un anàlisi que, ríete tu, de Guardiola. Diu Rajoy, tienen menos Eurocopas que España. Això és un punt molt positiu. Tenen menys Eurocopes. Però no tot pot ser maco. Però fueron 4 veces campeones del mundo.
Clar.
Uf, clar. Aquí ens supera.
Igual ens passen la mà per la cara una miqueta.
No saps com quedar-te amb la pobresa de les Eurocopes o amb la soberància del Mundial. Bueno, clar. Doncs això. Según algunos, una cierta mala uva. Està parlant del caràcter dels italians, I m'encanta l'expressió.
No sé d'on ho treu, una cierta mala uva, per què? Perquè són 4 veces campiones del mundo.
Según algunos, una cierta mala uva. Según algunos.
Jo no hi din trobo sentit.
Però parem-nos un moment. Jo crec que ell busca excuses per tirar d'expressions...
Perdona, venint de l'equip de Fernando Hierro, saps el que vull dir?
Bueno, clar, Fernando Hierro, mare de Déu. I Roberto Carlos. I Roberto Carlos. De nou tan castizo, tan refranero, una cierta mala uva. Encara es diu això, de mala uva, perquè o estem parlant d'un llenguatge ja arcaic. Parla una llengua morta, Rajoy, em pregunto. Perquè, clar, mala uva, jo fa molt temps que no escolta ningú dir és que tiene mala uva.
Bueno. Ara ve la frase que a mi em fa més gràcia.
Jo no entro en polèmica.
Mai. Mariano Rajoy, mai.
No. Ell deixa la dada, però no és mulla. Tenen mala uva o no, els italians? Però ell no entra en polèmica mai. Veremos, jo soy optimista. No hacerlo es de tontos i de pessimistes. Jo no sé si aquesta frase es pot tocar millor, es pot rematar millor, es pot escriure millor, perquè em sembla absolutament meravellosa. Jo soy optimista, no hacerlo es de tontos i de pessimistes. És a dir, està juzgant i a la vegada està dient el que no fa el que jo faig és el contrari que jo.
Sí. I tontos i pessimistes és el mateix?
No ho sé. Però ell ho barreja de manera fantàstica. És optimista, és un gir genial. És de tontos o de pessimistes.
Ara.
Un gir que no t'esperes allà. Sabeu lo millor? Que demà tenim nou article. Jo estaré esperant.
Amb candeletes.
Jo igual, fins que no surti, no dormo, mira el que et dic.
Però encara els comença dient hola a tots.
No dorms igualment.
Esperarem que sí. Esperem que sí.
Com?
Diu hola a tots, encara, o no?
Mira, si no ho fa, presentaré una...
No, carta al director.
Perquè semblaria un tema molt mala educació. Després de mal acostumar-nos fins al hola a tots.
Sí.
I fins aquí Rajoy, la dosi Rajoy de esportiu del dia.
Si este caballo viene de bonanza.
Giro.
Mira, avui em sap molt de greu perquè qui no sigui fan de Bruce Springsteen ens odiarà. Perquè
bueno,
sonarà molt.
Però és el dia.
Jo.
Sonarà molt.
El dia de l'any en què Bruce Springsteen estigui a Barcelona, que per cert
Sí, l'any passat va venir, però em sembla que feia 7 anys que no venia.
Sí, feia més que no venia.
Feia molt de temps que no venia.
I ara triga només un any.
I ara triga un any amb la mateixa gira.
Doncs mira, em sap molt de greu, perquè avui us afartareu d'escoltar Bruce Springsteen en aquest programa.
Amb una contradicció amb Bruce Springsteen i amb les imatges que he vist a Madrid, i és que el veig un home com...
Molt bé per l'edat que té.
Com molt gran, i no entenc com aguanta 3 hores de concert.
Jo tampoc ho entenc.
Sí que se li nota la veu, és veritat.
Però, ostres...
Però té una energia...
L'any passat hi va anar al concert.
Sí.
O sigui, jo recordo... no sé, són 3 hores. Té 74 anys, Bruce Springsteen. Vull dir, en algun moment haurà de parar.
Una bogeria.
No parava, o sigui, era un show de rock continu.
El que diuen és que viu, per i para els concerts.
Sí. De fet, hi ha unes imatges del concert de Madrid, quan ell passa de les 3 hores de concert, li pregunta al públic si volen anar cap a casa, evidentment el públic diu que no, i segueix tocant.
No.
És que és una barbaritat.
I una cosa que fa Bruce Springsteen, que és com normalment quan arriba a les 3 hores, diguem-ne que dona el concert entre cometes per acabat, que tothom sap que no. Després venen els bisos. Però és que els bisos del bosc duren 20 minuts, pràcticament.
Sí.
O sigui, no és allò que diu, fan una cançó i adéu. De
que comença a tocar
fa 4 o 5.
Cançons dels Beatles
i aquestes coses que fa
sempre.
O sigui, és show pur. Doncs com dèiem...
Perdona una pregunta. I 3 hores, o sigui, igual algú m'insulta ara, però...
Què?
No s'ho fa llarg, 3 hores?
No. De debò que no.
És un disc,
No. Veure, si no t'agrada, clar que s'ha
de llarg. És que a mi d'entrada jo penso en 3 hores d'alguna cosa i em sembla... Bueno, si penso en alguna cosa que m'agrada molt, és veritat que no...
Clar.
Que no passaria.
3 hores no es fa llarg si són 3 hores del bosc. Són 30 cançons en total, aproximadament, que tocarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona avui i dissabte, demà divendres, diguem-ne que descansa per agafar forces pel següent concert. Patíem, els fans de Bruce Springsteen portàvem unes setmanes patint, perquè recordem que va tenir uns problemes de fonia que el van obligar a cancel·lar 4 concerts a Marsella, Milà i Praga dintre la seva gira europea.
De fet, el primer d'aquesta fonia no el va cancel·lar, però el públic va fer gairebé tot el concert.
Clar, no el va cancel·lar. Després va haver de cancel·lar, patíem, però al final no, al final el Bosch ara ve de fer un triplet a Madrid, 3 concerts a Madrid, i ara en farà 2 a Barcelona, i llavors he portat algunes curiositats.
Per cert, mira, que una de les cançons més precioses que té és aquesta, i no l'he escoltat mai tocar-la en directe. Mai. Jo no sé si li va agafar certa manieta per guanyar l'Òscar i per tot el que va donar.
És la de Filadèlfia.
És Streets of Philadelphia,
sí. És veritat que és maquíssim. I no la toca,
No la toca mai en directe.
Jo no l'he escoltat.
Però no serà perquè el millor és un encàrrec. Saps què vull dir, aquestes coses?
Potser.
Com és un encàrrec, igual...
És una de les més conegudes que té, més icòniques de la seva carrera.
Però hi ha icòniques que no les toca gairebé mai. De fet, és com molt curiós anar a un concert d'en Bruce, perquè abans d'entrar als estadis fent la cua, molta gent fa una aposta, una mena de quiniela, de dir quines cançons cantarà, perquè no se sap mai. El que sí que durant aquesta gira europea que ara està fent, els fans que sempre ens porten la feina molt ben feta, han vist que hi ha 3 cançons que les ha tocat a tots els concerts.
Sí,
i són The Promised Land, Thunder Road i 10th Avenue Freeze
Thunder
Out.
Thunder Road és un clàssic de clàssics.
Aquestes són les 3 úniques que han sonat en tots els concerts.
Quantes cançons tindrà?
Igual em sembla que sonarà aquesta, per exemple, que és Badlands, que és brutalíssima.
A veure.
És una de les més conegudes de Bruce Springsteen, i jo dic que
sonarà
sí o sí.
O sigui, no ha sonat a tots els concerts. De fet, hi ha Born to Run, Dancing in the Dark, Badlands, que l'estem escoltant, o Because the Night, que han sonat a pràcticament tots els concerts, però no a tots. Llavors, perquè ens en fem una idea de l'impacte econòmic que suposa tenir el Bosch aquí a Barcelona.
Ah, sí?
També. Només.
Sortim guanyant,
evidentment. O sigui, no tant com la Taylor Swift, també ho direm tot, però sortim guanyant. Només amb els diners de les entrades, del que han recaudat amb les entrades, entra a... 16 milions d'euros ha fet.
Uau.
Perquè les entrades costaven entre 60 i 170 euros. I llavors,
això és per ell, tant, no? Per
home, no, per ell, tota la history
és el,
bank,
és el
la
boss, no?
I
va repartint.
Clar,
repartint
clar, exacte.
Pensa que cada ciutat que va d'aquesta gira hi va amb 70 trailers.
Uau.
70 trailers?
Mira, com la Taylor Swift.
Taylor Swift quants portava?
Jo no els he vist arribar aquí.
Jo tampoc.
Em sembla que eren al voltant de 60, potser.
Sí,
eren bastants més, em sembla que eren 80 i pico.
Ah, no, sí, és veritat.
Eren 80. El boss ve amb 70. I recordem que Bruce Springsteen sempre toca acompanyat de la seva estimada E-Street Band, una banda de 18 músics, si no vaig equivocada. I llavors a cada ciutat que va n'incorpora uns quants més de, que fan com de vocals.
I la seva parella forma part de l'E-Street Band.
Patti Smith, sí.
Tots ben acompanyats. Doncs com dèiem, avui a les 6 de la tarda s'obriran les portes per entrar al primer dels dos concerts que farà Barcelona a l'Estadi Olímpic. I el millor de tots, com sempre que ve algú molt important, és que hi ha gent que fa dies que espera. Quan dic dies, és que són dies, eh? O sigui, hi ha gent que al voltant de l'estadi Lluís Companys, no sé com ha acampat, ni si han acampat, ni com estan fent la cua, però hi ha gent que fa
però
dies
són,
que fa
eh?
Cues. Sí, sí, sí.
Però no són numerades, no tens seient.
No,
les de pista no.
No, clar.
Jo no tindré per què fer cua, cosa que em fa molta il·lusió.
Perquè va
si vaig a les 9 menys quart...
Perfecte, tindràs el teu lloc allà reservat i punt. Però la gent de pista, clar...
La gent de pista, si vol anar davant de tot...
El primer que arriba, el primer que es col·loca.
I clar, jo aquesta...